Antoni Monguilot, cartes al director, 30 de juny de 2019.
Soc un malalt terminal d'un parkinsonisme. I des que em varen diagnosticar la malaltia, vaig tenir clar que arribaria el dia, no gaire llunyà, que m'hauria d'enfrontar amb la mort. Ara ja hem arribat al punt que no em puc valer per mi mateix i he de dependre d'altres persones, sobretot de la meva esposa. I com que sé que això no té solució i me l'estimo molt i no vull que perdi la salut cuidant-me, he decidit acabar amb aquesta situació. Però això no és tan fàcil. Quan vaig fer el testament de voluntats anticipades, ja no se'm va permetre posar-hi que moriria quan jo ho decidís. I els metges, tot i entendre la situació, no hi poden fer res, perquè tindrien problemes amb la justícia. El dret a morir dignament és un dret que hauria de figurar entre els drets fonamentals en la Declaració Universal dels Drets Humans. I ningú hauria d'intervenir en la voluntat d'una persona que vulgui deixar aquest món si no fos per ajudar-la. Als polítics els demano que despenalitzin l'assistència a traspassar, perquè ajudarien a molta gent i s'estalviaria molt de patiment.
Marc, explica'm qui era el teu pare.
Marc Monguilot, 48 anys, psicoterapeuta.
Era sobretot una persona molt compromesa. Crec que és un dels motius pels quals va acabar fent aquella carta a La Vanguardia. I una persona amb uns valors morals i cristians molt profuns.
Què feia el teu pare? A què es dedicava?
El meu pare era lampista, treballava de lampisteria en una fàbrica i després va passar de soci en una empresa més privada, més petita. Ens ajudava nosaltres en els negocis que teníem la família i dintre de la vida del poble participava en diferents associacions i sobretot treballava com a director i redactor de la revista local Somi.
El poble és Malgrat de...
El poble és Malgrat de Mar.
Malgrat de Mar, i també va ser regidor allà.
També va ser regidor en els primers anys dels ajuntaments democràtics, va ocupar la cartera d'urbanisme i va elaborar el primer pla d'ordenació del municipi.
Una persona activa que un dia rep la mala notícia de que pateix una malaltia incurable.
La malaltia se'n va donar abans de que poguessin tenir un diagnòstic. O sigui, ell ho va portar en silenci durant molt de temps perquè veia coses que no quadraven, o sigui, el meu pare escrivia moltíssim i se n'adonava que començava a parlejar lletres en l'ordinador, que li costava posar-se la roba, que s'oblidava de les coses i això li va aixecar l'alarma d'una forma molt tímida perquè no volia fer mal a la meva mare ni afectar-nos a ningú, però és que va haver-hi un punt en què va necessitar de suport mèdic per veure aviam què és el que li estava passant. En un primer moment se li va diagnosticar Parkinson, però després van veure que no era un Parkinson normal, és una varietat d'un Parkinson que és molt més agressiu i que provoca un deteriorament físic molt més accelerat.
I com ho vau viure tot això?
En principi, amb molta... és el que passa amb els processos aquests de malaltia, que hi ha una part d'incredulitat al principi, de ràbia, o sigui, el pare és el pare, i per moltes coses que hagis pogut viure amb ell, sempre hi ha un punt en què esperes que sigui aquell superhome que sempre ho arregla tot, no? I quan comences a veure que això no passa, comences a sentir una mena de ràbia interna i de frustració molt gran, no? Això ho vas transformant amb serenor i dolor i sobretot amb empatia, no? Cap a la seva situació per poder-te posar les seves sabates, no? I a partir d'aquell moment és quan comences a fer una feina de cura i d'estar per ell. Això va començar els dos últims anys de la malaltia. Els dos anteriors per mi van ser bastant durs.
Quants germans sou?
Som quatre germans.
Quatre germans. Simple.
Però dos viuen fora, a Extremadura i Canàries, i llavors només som dos germans que estàvem més a prop seu.
Dius que els dos últims anys van ser els més durs. El teu pare, com ho va viure això? Quines decisions va prendre? Què us va comunicar?
El meu pare era una persona molt reservada, sobretot amb els aspectes que hi creia que ens podien ferir o que ens podien fer patir. Va haver-hi un punt dos anys abans de que acabés morint en el que ell es va plantejar suïcidar-se. I això ho va transmetre a una amiga seva, que era una amiga que ja havia perdut el seu marit amb un suïcidi, i en van parlar tres persones, el meu pare, la seva amiga i jo. En aquell moment l'acompanyament va ser de fer-li entendre que possiblement no estàvem en un punt en el que un suïcidi fos necessari, sobretot perquè podia ser molt traumàtic per tothom, tant els que ens quedàvem com per ell, i sobretot perquè creien que encara hi havia recorregut. Vam intentar diferents procediments mèdics. A ell el que li espantava sobretot era arribar a un punt on la seva incapacitat física no li permetés tenir cap tipus de mobilitat o de possibilitat d'expressar-se, de parlar, i sobretot que ens fes patir amb aquesta decrepitud. I llavors li vam poder fer entendre que això no era el moment encara. Va tenir com una mena de recuperació a través d'un tractament més alternatiu, i sobretot el fet de que la meva germana anunciés que es volia casar un any vista va fer que ell desestimés la idea i decidís continuar visquent. I visquent, dintre de tot, amb qualitat.
I entenc que vosaltres aquí comenceu a buscar informació, a demanar ajuda per intentar fer aquest acompanyament el millor que es pogués, no?
Possiblement el fet del debat sobre el suïcidi ve d'un plantejament de la mort que m'he donat que possiblement és molt singular a casa meva, que és de que la mort és un procés i és una part de la vida que hem d'acceptar i que no ens ha de fer por, més enllà del tràngol que pot suposar la vida de cadascú de nosaltres. Tal i com vam acompanyar la mort de les meves àvies o del meu oncle, em vaig adonar que la fortalesa que tenia el meu pare de plantejar el suïcidi com un fet puntual, transcendental però puntual, feia que aquest acompanyament no fos des del neguit, ni des de la tensió, ni des de la improvisació, saps? Era com algo molt, molt planer. Era un debat molt, molt serè de plantejar que ja no tenia sentit continuar i que no es volia fer patir ningú, no, i tampoc volia patir ell, i que llavors era un pas personal i necessari per ell.
Quan us poseu en contacte amb l'associació Dret a Morir Dignament?
Va ser una sort, però van ser ells els que es van posar en contacte amb nosaltres a partir de la publicació del meu pare de la carta a La Vanguardia. No els hi agrairé mai prou el suport i fermesa i carinyo amb el que ens van acompanyar durant aquell temps.
Com va ser la mort del teu pare?
La mort del meu pare va ser una mort molt dolça i molt íntima. A causa de la malaltia, l'últim estiu, l'estiu del 2019, va ser un estiu intens, perquè com que teníem com aquesta idea de que en qualsevol moment podia acabar havent-hi el desenllaç de la mort, però ens va fer viure possiblement una companyia entre nosaltres i amb ell que d'altra manera possiblement no hauríem tingut. Al final el vam haver d'acabar sedant, perquè ja estava en un punt que no hi havia solució. Va ser una solució pactada amb els metges de cures pal·liatives, que també crec que dintre de les seves limitacions van fer tot el que van poder per respectar la decisió del meu pare. I va ser un procés que va durar 3 dies, des d'un dilluns al matí, amb el que ens van poder acomiadar d'ell entre riures i plors, perquè fins i tot va haver-hi algun acudit d'última hora, que a vegades aquestes situacions els nervis et fan posar, i es va anar apagant en silenci fins que el van poder acompanyar amb música que ell li agradava escoltar, amb el contacte, amb les visites dels seus nets al seu llit per veure aviam com estava, fins que un dimecres a les 8 en punt del matí es van obrir les finestres i va marxar.
Ara, com valores tu i la família a l'aprovació de la llei de l'eutanàsia al Congrés?
Com una victòria social. Crec que és un deute que tenim com a societat envers nosaltres mateixos i envers les generacions futures, perquè cal que entenguem que no som ningú si no tenim dret a decidir com volem viure i com volem morir. Entenc el debat i entenc les posicions que poden ser contràries a aquest tipus de llei, però, com s'ha dit molts de cops, també hi havia gent que era contrària al divorci o contrària al matrimoni homosexual o contrària a tantes altres lleis. I al final, des de la reflexió que em faig, és que molta gent té por a la llibertat, no? O té por a pensar què faria ell si tingués dreta, no? El que passa és que hi ha altra gent que té, potser no tenen aquesta por, o tenen aquest, o es creuen amb el dret a tenir aquest dret per poder triar. I la llei de l'eutanàsia només és un pas més per garantir els drets de tothom.
Marc Monguilot, moltes gràcies per haver passat pels Solidaris.
Gràcies a vosaltres per tot.